Hola de nou. Comencem l'última part del col·loqui, de la sessió, i és la part doncs, més social, més antropològica, de fet, on intentarem... Sí, som-hi. On intentarem aprofitar tot el que hem après i discutit fins al moment i no parlarem segurament tant d'espai i territori, probablement parlarem més de societat, de persones, de biografia i de coses quotidianes. I per fer-ho tenim tres persones estimades i molt, molt pertinents, no podia haver-hi ningú millor en aquesta taula, que comencem l'Adrià Pujol, aquí a mà dreta. L'Adrià és fill de Begur i per tant doncs, aquí hi ha un component també d'història personal amb l'Empordà, història escrita també, perquè l'Adrià és antropòleg, és escriptor, compagina docència i museografia i recerca. Actualment, per exemple, té una exposició al Museu de les Cultures del Món de Barcelona, titulada Barcelones, per tant la qüestió urbana també ha estat pensada i viscuda i discutida per ell. Ha dirigit la primera fase de l'inventari del patrimoni material de les Gavarres, escriu en premsa, El País, El Diari de Girona, El Nacional.cat, i ha publicat un bon elenc, de fet és algú doncs, que potser heu vist a les pantalles, també l'Adrià és una mica bastant mediàtic, assaig, biografia, ficció, experimental, memorialisme, i bé, un Serra d'Or també ha guanyat, per tant, doncs, un antropòleg, escriptor, empordanès i un amic d'anys enrere als passadissos de la Facultat de Geografia i Història fent antropologia. Comencem així, Adrià, tu mateix, no sé què dir-te.
Quin gran començament. No, l'altre dia que parlàvem amb la Saeed i jo, que ens enviàvem missatges, em deies que tirés pel fet següent, que és, mira de resumir en un quart d'hora quina relació té, diguem-ne, l'aborigen o l'oriunt o la persona que és d'aquí, sobretot del litoral, no tant del rere país, quina relació té tota aquesta gent amb el turisme? O què implica, o com explicaríem, quin tipus de vida quotidiana acaba resultant d'aquesta relació que tenim tan estranya amb el turisme a la Costa Brava, que és una relació, com tots i totes sabeu, una mica esquizofrènica. Hi ha un acudit que exemplifica perfectament aquest tipus de relació, que és l'empresari local, que té un hotel, que té apartaments, que té, o que té botiga, o que té bar, etc., que a la que arriba la temporada, i per tant arriben els turistes, te'l trobes queixós, amargat, fins i tot enfadat amb el turisme, mentre la seva caixa registradora es va omplint a una velocitat estratosfèrica. I aquest mateix empresari local, insisteixo que té, podeu imaginar qualsevol mena de negoci relacionat amb el turisme, és a dir, tots els negocis que hi ha a la Costa Brava estan relacionats amb el turisme, quan s'acaba la temporada te'l trobes tot descansat, però que segueix queixant-se que la temporada mai no ha estat prou bona, quan totes les xifres acabades la temporada corroboren que la temporada ha estat boníssima. Les caixes registradores vessen diners a Begur, a Lloret i fins i tot al rere país. Això ja ha començat també, no? Llavors aquesta relació que tenim o aquesta vida quotidiana que passa per aquesta relació esquizofrènica amb el turisme, com deia el doctor Nogués que ha parlat al principi, ja no hi ha res que es pugui pensar aquí, ja no hi ha cap procés, cap relació social, econòmica, laboral, cap planificació urbanística, ja no hi ha res que es pugui pensar al marge del turisme, ni en termes d'abans del turisme, perquè això tampoc ja no existeix, i per tant és una vida quotidiana turistitzada, això és així. Ara m'aturo aquí i perquè m'entengueu per on aniré, us explico també un altre vessant d'aquesta relació. Curiosament, aquest empresari cada cop te'l trobes més a plataformes ecologistes. Algú podria pensar que l'empresari que es dedica al turisme és l'últim que vol que això s'acabi o que això s'aturi. En teoria tenim aquesta imatge de l'empresari, sempre és un ésser, diguem-ne, indesitjable, que vol fer més cases, que vol apujar els preus, que vol ampliar el càmping, que vol ampliar el restaurant. Bé, això és i no és així. I us poso l'exemple. Jo m'estreno com a ecologista, jo m'estreno d'adolescent parant al port esportiu de Begur. És una de les primeres grans accions exitoses, ecologistes, que s'esdevenen a la Costa Brava. Abans no existia internet, perquè m'entengueu. No vam poder fer un change.org per parar al port de Begur, però ho vam aconseguir. Qui hi havia a la plataforma Parem el port esportiu de Begur? La majoria eren empresaris begurencs, hotelers. Com s'entén que un hoteler sigui ecologista? No, un hoteler no és ecologista. Un hoteler vol que el seu hotel, a primera línia de mar, continuï tenint aquelles vistes bucòliques que fan que el seu hotel estigui ple. És una paradoxa, però no n'acaba de ser. Jo m'estreno parant al port esportiu de Begur. L'última campanya amb la que participo és Aturem la Mat, allà encadenat pel mig d'un bosc i no sé què. Vale. On és la paradoxa? No només la de l'empresari. És en tota la gent que hem nascut i hem crescut aquí. L'ecologista que para el port de Begur, que no el vol, l'ecologista que no vol la Mat, l'ecologista que no vol la variant de la Bisbal, ni la del nord ni la del sud, al mateix temps és algú, i mireu si m'exposo, és algú que d'adolescent es va fer milionari treballant pel turisme, perquè tots els nois i noies de Begur, a la que tenies 14-15 anys, per tant amb negre, passaves a treballar pel turisme, o de cambrera, o de cambrer, o rentant habitacions, o llogant patins a pedals a la platja, o no sé, tots els nois i noies hem començat rentant plats, servint copes a les terrasses, fent de porters de discoteca, etc. I nois i noies de 13-14-15 anys que treballant una temporada, la primera de la vida de cadascú, ja et compraves un cotxe. És pervers, però t'encadenes en contra de la Mat, no vols el port esportiu de Begur, però estàs guanyant un dineral cada estiu. Això és culpa d'algú? No. Això és que va així, això és una constatació. No hi ha bons i dolents aquí. Hi ha aquesta esquizofrènia que us deia de partida, que a més és permanent. El segon exemple, que aquest ja no és meu, és el de l'hoteler que us deia, és Hotel Sarriera, un hotel bastant conegut, molt antic, propietat de Marc Deulofeu. Marc Deulofeu és un dels ecologistes més furibunds, en el bon sentit, de la Costa Brava. I és un senyor que té un hotel i que cada estiu factura 4,5 milions d'euros. Clar, és que pim, pam, pum, això va una mica així. Aquest és el primer gran àmbit sobre què implica la vida quotidiana en llocs molt turístics. Implica, per resumir-ho molt, estar-hi en contra i a favor al mateix temps. És una cosa que socialment és nefasta, perquè dit en altres termes, és allò que si sou d'aquí o estiuegeu aquí ho sabeu, és aquella relació que fa que durant dos mesos i mig, ara la temporada s'ha reduït una mica, la gent treballa en unes condicions laborals deplorables, és aquella relació que fa que dels 10 PIBs més baixos de l'Empordà de la Costa Brava, un és Castelló d'Empúries, que té collons, que facin 300 habitatges en el lloc on hi ha el PIB més baix, té collons. És la mateixa relació que fa que el rere país, malgrat... He sentit alguna cosa aquí que m'ha esparverat. Jo tinc casa a Sant Sadurní de l'Heura, és el màxim rere país possible. A mi, si ara em comença a arribar el que ja tinc a Begur, jo me n'aniré, no tornaré mai més, no? Perquè és una cosa terrible. És la mateixa relació que fa que Begur ara siguem, més o menys, uns 4.000 habitants, números reals, 4.000 habitants fixes, a l'estiu, aquest estiu passat, 57.000. De 4,57 van 53.000 persones més que abaguicaven, perquè és el terme municipal més gros del Baix Empordà. Però heu de pensar en aquelles fotos que heu vist abans de persianes tancades, cases buides, que s'omplen durant un mes i mig, dos, i després tornen a estar buides. Això és una part de la vida quotidiana. L'altra part, que potser és la que m'interessa més, és que ja fa temps que alguns i algunes mirem de... a veure com us ho explicaria això... Ja que fa tants anys, aviat farà un segle, o ja fa més d'un segle, perquè el nom de la Costa Brava ja té més d'un segle, ja que fa més de 100 anys que el turisme ja és el nostre context vital, no és aquella gent extern que ve... No, 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 el turisme som nosaltres, és nosaltres, és el nostre món. Ja que això és així, com és que encara no l'hem patrimonialitzat? I aquí porto dos exemples. L'un és que com a director de l'inventari del patrimoni immaterial de les Gavarres, el primer que vaig fer, sabeu que patrimoni immaterial són usos, costums, creences, idiolectes, patrimoni immaterial. La UNESCO té 7 punts que expliquen què és el patrimoni immaterial, menjar, etc. Ja que estem inventariant el patrimoni immaterial de les Gavarres, i quan dius Gavarres vol dir Empordà, l'Alt, el Baix, la Selva, el Gironès, vull dir, Déu-n'hi-do, com és que no inventaríem mai, dins dels usos i costums, el turisme? Clar, jo ho vaig proposar pensant que era la cosa més evident del món. El primer any van dir que no, que els ciclistes de muntanya no són patrimoni immaterial, que els saudites que venen a veure el vi de les Gavarres i el suro no és patrimoni immaterial. Dius, bueno, que les cantarelles, les sàtires al voltant del turisme no són patrimoni immaterial. El patrimoni immaterial és el suro, les herbes remeieres, els bolets. Dius, sí, home, això sí, això també, però el turisme no. I el segon cas, que potser és més flagrant, i m'aturaré aquí perquè obrim més el debat, és que la xarxa de museus de la Costa Brava, això vol dir Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, Museu de la Pesca de Palamós, Museu del Suro de Palafrugell, Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, i no sé si me'n deixo algun, el Terracota de la Bisbal. Aquesta xarxa de museus em va proposar fa 4, 5, 6 anys que pensés una exposició conjunta per tota la xarxa de museus. Una mostra, una exposició que fos itinerant o amb seus permanents i dividida en diferents seus, per tant, que proposés un producte turístic per dinamitzar la xarxa de museus. I els hi vaig dir, home, doncs fem una exposició sobre el turisme. És a dir, la quantitat de museografia, això el doctor Llanes ho sap molt bé, la quantitat de museografia que proporciona el fet turístic és inabastable. També van dir que no, perquè van dir, o es van adonar, que això era el meu objectiu, es van adonar que s'estaven exposant ells mateixos. És a dir, el turisme és una cosa, no sé quin tipus de cosa és, però que a sobre té aquest afegitó que no es deixa pensar, que no es deixa museïtzar, que no es deixa posar en un aparador. Per què? Perquè és una cosa presentista, que està en marxa i que a més és gegantina, ho toca tot. Il·lumina tots els angles morts de l'existència, de la vida quotidiana, de la gent que viu aquí. Entenc molt bé que el patrimoni immaterial em diguessin que no, ho entenc, és una qüestió conceptual, és un salt mortal conceptual, però que encara no he pogut pair és que els museus, la meitat dels quals estan dirigits per antropòlegs, diguessin que no al fet d'exposar els clients a la vitrina pensant que perdrien clients. Si jo començo, jo, el comissari, comença a exposar, perdoneu, xancletes, acudits gràfics, com els que ha mostrat la doctora Naix, si jo començo a exposar tot el material que ha generat, intangible i tangible, el turisme, teòricament, em deien, espantarem els turistes que entren en aquests museus. Fixeu-vos que he dit dues grans coses, grans a nivell d'extensió, no perquè siguin importants. Gent, la gent, allò que en diem la gent, local, que està a favor i en contra del turisme alhora, i institucions culturals que encara no veuen el turisme com un fenomen ja no d'anàlisi o de pensament, sinó un pas més enllà, patrimonialitzable. L'única exposició, acabo, que s'ha fet al voltant del tema del turisme a les Terres de Girona, l'única que s'ha fet mai, es diu Planeta Gamba. El comissari va ser el gran Sebastià Roig, figuerenc, home de cultura, i va ocupar un lloc marginal del Museu de la Pesca de Palamós. A més, fa molts anys. Però és l'única vegada que les institucions culturals del territori, inventari del patrimoni, museus, han aconseguit reflexionar una mica sobre nosaltres mateixos. Ara veig que la universitat també s'hi ha posat i per tant me n'alegro i m'aturo aquí i després en seguim parlant.
Bé, merci Adrià, i ara passarem la paraula a José Mansilla, el presento ràpidament, tot i que podríem estar d'estona presentant-te. Bàsicament, antropòleg urbà en aquest cas, és membre de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, l'OACU, grup de treball d'etnografia dels espais públics de l'Institut Català d'Antropologia i del grup de recerca sobre exclusió i control social, el GRECS, de la Universitat de Barcelona. És docent, membre del Departament de Ciències Socials i Comunicació a l'Escola Universitària de Turisme Hostelea i està interessat en temes de les interrelacions entre classes socials i moviments socials, la construcció institucional de retòriques, discursos que legitimen els processos de reforma urbana i la influència de les pràctiques turístiques en el teixit social de la ciutat, sobretot a l'espai urbà. Però està bé també pensar la dimensió urbana pública de la Costa Brava viscuda. Gràcies, José.
Bueno, gràcies per l'invitació. Primer de tot volia demanar perdó per la meva veu. De fet, crec que en tenim sort perquè ahir mateix no tenia gaire, gairebé no podia parlar, però bé, farem el que puguem. Bé, la veritat és que bueno, voy a beber un poco de agua insostenible de este momento. Me gusta o me ha gustado un poco hablar en última instancia o casi el último de toda la jornada porque he podido coger cosas muy interesantes de todos los ponentes. Creo que, bueno, no digo nada que todos no sepamos, sino me parece que ha sido un día muy interesante, he escuchado cosas bastante potentes. Y dentro de la, digamos, particularidad que me toca a mí destacar sobre cuestiones vinculadas con el ámbito urbano o de lo urbano dentro de la Costa Brava, le había pedido precisamente a Saida intervenir en segundo lugar, no el primero dentro de esta mesa, porque me parece muy bien, hablando con Adrián, me había dejado un poco el claro cómo iba a situar el tema y creía que así era mucho mejor recogerlo yo, ¿no? Bueno, dentro de lo que viene siendo la cuestión urbana, al ámbito de la Costa Brava, claro, uno no piensa en la Costa Brava precisamente cuando se hace referencia a términos como lo urbano o el derecho a la ciudad o este tipo de cuestiones que están tan en boga también últimamente, sino que piensa más pues eso, ¿no? En algo que lo envuelve todo, ¿no? Una especie como de superestructura ideológica que sería en este caso el turismo, como bien se ha comentado esta mañana, y que no deja espacio para pensarlo desde el punto de vista no de lo urbanístico, que esto creo que ha estado muy claro durante todo el día, sino dentro de lo que significan las relaciones sociales urbanas, ¿no? A mí me gustaría destacar dos cosas en este sentido. Una, el pensamiento o la propuesta que hace precisamente el creador del concepto del derecho a la ciudad y del urbano, que es Henri Lefebvre, a finales de los años 80, y que es una persona que se ha leído, creo, o últimamente se está leyendo mucho, pero que cada uno interpreta como quiere, ¿no? El tema de Lefebvre es muy curioso, sobre todo su concepto de derecho a la ciudad, porque se plantea como, o yo he visto incluso llegarlo a plantear, si caso desde posturas muy socialdemócratas, como el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de la ciudad, ¿no? De hecho, a raíz de la celebración del Fórum de las Culturas en 2004, se celebró un foro de ciudades, años posteriores, en Barcelona, aprovechando pues, ese capital simbólico que arrastra la capital catalana, y se planteaba así, ¿no? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Pues el derecho a la ciudad es el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de la ciudad, ¿no? Y este término o esta controversia en torno a la definición del derecho a la ciudad nos ha acompañado hasta ahora mismo y, de hecho, pues en las elecciones pasadas que tuvimos a nivel local, no solo a nivel catalán, sino a nivel de todo el Estado, y sobre las anteriores, 2015, fue muy frecuente escuchar hablar sobre el derecho a la ciudad, precisamente en este sentido del cumplimiento o la garantía de derechos, ¿no? Y a mí me gusta siempre recordar que Lefebvre nunca jamás en la vida se le hubiera ocurrido pensar en que el derecho a la ciudad sería algo así como algo que se podría poner en una ley, es decir, negro sobre el blanco en un papel y que habría que cumplir, sino que era más bien el derecho a la vida urbana, ¿no? Es decir, derecho a como él diría también, a la espontaneidad de la vida urbana. Es más, el propio Lefebvre recuerda y propone que lo urbano no es una cuestión que se viva única y exclusivamente en la ciudad, sino que es posible hablar de relaciones urbanas fuera del ámbito de la ciudad, de lo que se conoce hoy en día como ciudad, ¿no? Sino que lo urbano sería algo que va más allá, sería como un tipo de sociedad postindustrial, donde en teoría, bueno, pues esas dinámicas que se producen en el interior de ellas habrían sido en cierta medida superadas, ¿no? Y que sería básicamente algo así como el derecho a la vida cotidiana en el sentido, si queréis verlo así, autotélico, ¿no? Es decir, de la propia vida urbana por la propia vida urbana, ¿no? Encontrarse con la gente, la sociabilidad, el moverse, hacer uso del espacio sin ningún tipo de contrapartida o de cortapisa, etcétera, etcétera. En definitiva, hacer valer el valor de uso del espacio urbano frente al valor de cambio que todos sabemos que supone muchas veces pues la vida en la ciudad, ¿no? Y en este sentido, claro, con todo lo que se ha dicho aquí, me parece a mí que el derecho a la ciudad en la Costa Brava pues o no existe o es imposible o queda restringido a ámbitos muy concretos, ¿no? Porque claro, si lo que prima sobre todo el territorio es precisamente en la posibilidad de obtener plusvalías o de poner en marcha proyectos urbanísticos que contribuyan a capitalizar el territorio en forma, no sé, vinculada siempre al turismo, hotelera, etcétera, etcétera, y no como una apuesta al servicio precisamente de esa sociabilidad, que afortunadamente, como creo que ha dicho también el primer ponente esta mañana, todavía no es privada, todo puede llegar, esperemos que no. Pero claro, si verdaderamente estamos luchando contra una dinámica que lo que hace es potenciar el valor de cambio frente al valor de uso, pues evidentemente no tenemos o nos cuesta mucho trabajo hablar de algo así como el derecho a la ciudad en el ámbito de la Costa Brava, ¿no? Otra cosa que me gustaría destacar también, y está en relación con lo que hemos comentado en la última mesa, que me ha parecido también muy interesante, es que la ciudad, o sea, el ámbito de lo urbano, o el ámbito de la ciudad, o de lo local, si queréis verlo así, en cuanto a municipio, de estas, como decía Adrián, ¿no? De que cambian de 5.000 o de 4.000 habitantes a 50 y tantos mil cuando cambia el verano, es que no es posible dejar. O sea, cuando se hace una aproximación o un análisis de lo que está pasando en esos contextos, no es posible dejar fuera ninguna esfera. Es decir, cuando uno analiza un municipio como Begur o cualquier otro, o una ciudad como Barcelona, como la misma Girona, pues no es posible hacer un análisis que elimine elementos y que se concentre en determinadas cuestiones si no queremos obviar la complejidad de lo que viene siendo lo urbano, ¿no? En este sentido, también, cuando se hablaba anteriormente del tema de lo que pasa con la ciudad de Girona, ¿no? Que está ocasionando mayores procesos de gentrificación, etcétera, etcétera, si el turismo o la propia universidad, claro, no podemos, a la hora de considerar o de realizar esa aproximación, podemos decir que posiblemente su consideración como ciudad universitaria tenga un mayor impacto a la hora de influir sobre determinados elementos, pero no podemos obviar el turismo como algo que es un más a más, ¿no? como que contribuye precisamente a que esos procesos se aceleren, ¿no? o profundicen. Y vinculado con la cuestión turística, por ejemplo, cuando hablamos de turismo y de la sostenibilidad de este, y más allá de las anécdotas vinculadas con que si los hoteleros o la propia universidad contribuye a eliminar o a no utilizar botellas de plástico y cuestiones así, me gustaría recordar, dentro de este concepto de la esfera o de lo total, con lo cual hay que analizar este tipo de procesos, creo que es el aeropuerto de Girona, ¿no? El que lucha porque o intenta que se mantenga aquí Ryanair, ¿no? Y que incluso la Generalitat lo financia en cierta medida para que se mantenga. si queremos, digamos, considerar o avanzar hacia ese valor de uso y no hacia ese valor de cambio, o como se ha dicho antes, desestacionalizar, desconcentrar, etcétera, pero seguimos considerando que el aeropuerto de Girona es un valor importante a tener y que si desestacionalizamos y desconcentramos incrementaremos o al menos mantendremos el número de vuelos, pues no podemos olvidar en este sentido, por ejemplo, que Ryanair es la novena empresa europea más contaminante, con lo cual hablar de hoteles sostenibles sin tener en cuenta, como se ha dicho antes, la potencia y la huella que genera una compañía aérea, una de todas las que hay, como Ryanair, pues también es dejar al lado parte de la complejidad, ¿no? En este sentido, y ya para acabar, creo que también será muy, muy interesante, porque de hecho hemos empezado en la mesa anterior y creo que sería, pues eso, de interés poder continuar antes de que nos fuéramos a la hora a comer. Insisto y repito, cualquier consideración que apueste por una revalorización o por una consideración de aquello que se conoce como lo urbano o por el derecho a la ciudad, sin apostar precisamente por el avance de los valores de uso frente a los valores de cambio en el ámbito de la Costa Brava, pues no tiene ningún tipo de sentido, sí, que no, pues así. Ya está, muchas gracias.
Val, doncs continuem. Li toca la Blanca Cros, coneguda per moltes persones d'aquesta sala. La presento breument. Un plaer, Blanca, que estiguis aquí, ganes d'escoltar-te. Diplomada en Turisme per la Universitat de Girona, llicenciatura per la Universitat de Toulouse-Lemirall i diploma d'Estudis Avançats, Aldea, per la UDG. Ha estat també professora associada al Màster de Turisme Cultural de la UDG i, més molt important, porta 25 anys treballant en el sector turístic. La seva especialització ha estat és el màrqueting turístic i el turisme cultural i actualment responsable de projectes europeus de l'Agència Catalana de Turisme i havia treballat també com a responsable de productes turístics en el marc de l'Agència Catalana de Turisme. Molt activa, molt productiva en el món doncs, institucional també de la gestió. Actualment membre del comitè executiu Next Tour, impulsora de la declaració Barcelona Better Places to Live, Better Places to Visit. També aquí ens posa al damunt de la taula el tema de aquest local o aquesta persona que viu en els llocs turístics que han de ser llocs per visitar, per viure, etc. Un plaer escoltar-te. També una biografia empaltada de turistes, no? En la teva joventut, no sé si els Don Juans i les sueques, quin efecte feien. Gràcies, Blanca.
No sé si tinc l'honor de ser l'última o al contrari, no? Amb tot el que s'ha dit, realment ha sigut una sessió... He après moltíssim jo, m'ha encantat d'alguna manera. Clar, quan la Saida em va trucar i em va proposar turisme, vida quotidiana, dret a la ciutat, i vaig pensar, i ara de què parlo? No? Perquè clar, a mi normalment quan em conviden a parlar pues, parlo d'un pla de màrqueting, de les accions de promoció que fem, tinc un PowerPoint, no? Aquí ni PowerPoint, res. Suéltate, no? Pues venga, pues aquí anem. La meva relació amb el turisme, anem dins el que seria aquesta vida quotidiana. Jo sóc de Caldes de Malavella, com la doctora Naix també. Som com veïnes, com per dir d'una manera. Aleshores, quan jo tenia, nosaltres teníem l'edat de 14, 15, 16, 17 anys, 18, estàvem esperant l'estiu amb les meves amigues, ens moríem de ganes per anar cap a la costa. Teníem a prop Platja d'Aro, teníem a prop Lloret de Mar, teníem a prop Palamós, bueno, fantàstic. Només teníem ganes de que arribés l'estiu per anar a la platja. Per què? Doncs perquè anàvem a la platja i veiem gent de diferents cultures. Coneixíem italians que ens deien bé la ragazza espanyola, no? I deien no, coses maques així, i era gent d'altres cultures, que acabaves parlant amb ells, xaprojaves una mica d'anglès. Eren uns estius de molt de color. Nosaltres no, la gent de Caldes no té segona residència a la costa, com molta gent de Girona, Garrotxa, interior sí té. Nosaltres teníem la costa a prop. Llavors era tota una experiència en allà perquè veiem la costa més moderna, que anava més endavant, el tipus de botigues, fins i tot els restaurants. I sobretot això, no? Que aquesta varietat no? de conèixer gent de França, d'Holanda, d'Itàlia... i d'algun alemany, etc. No? Llavors, trencàvem aquella rutina que teníem tot l'any, perquè quan tornàvem al poble, el poble no és per res, espero que no hi hagi ningú de Caldes, però els nois de Caldes, aquella edat, com una mica aturader, no sé, No, que tenien molta afició per les motos i tal. I clar, anaves a la costa i t'ho passaves molt bé. Llavors és un record, molt bon record, d'uns estius meravellosos a la costa. Aquest record, això era als anys 80, i ara els anys 80 estan estigmatitzats, com estan, com està o ha estat sent en aquesta sessió també una mica el turisme, no? Espais com, per exemple, el Magic Park de Platja d'Aro, no? El volen tirar a terra, però és que hi ha llocs que han desaparegut. No, l'altre dia vaig passar i era. Ah, vale, pues mira. Keops, hi ha molts de noms d'aquests. És necessari haver d'esborrar tot aquest passat? És necessari no haver de reconèixer que aquestes poblacions s'han creat i han viscut i conviscut perquè viuen també del turisme, val? No cal que esborrem tot allò que creiem ara que està malament. Aquells anys 80, quan anàvem a la costa, disfrutàvem anar a menjar en un restaurant alemany, en una pizzeria, en un xinès, etc, etc. Ara, i ara que també treballo a l'administració, no, hem de preservar que la zona de la costa, la gastronomia catalana, sobretot els restaurants, serveixin producte local, no sé què, no sé quantos. No? Hem anat, no, d'un extrem a l'altre. Jo crec que tot pot conviure d'alguna manera, però crec que esborrar aquesta petjada que de fet hem acabat creant nosaltres significa que rebutgem d'alguna manera, no? La nostra manera de ser, ens hagi agradat o no, ens hem equivocat o no ens hem equivocat. Llavors sempre parlem d'alta concentració de turisme a la costa, no? Sí, clar, perquè la gent vol anar a la platja i es troba que a la platja hi ha moltíssima gent a la platja. Clar, com vols anar a la platja un mes d'agost quan hi ha els habitants d'aquell poble que estan allà, més hi ha els turistes, però és que a més a la Costa Brava està ple de segons habitatges, no? I ha quedat palès, tota aquesta gent de segons habitatges va aquest mes i mig i ho envaeix tot. O sigui, no és només el turisme, el que estàvem dient, no només és el turisme. Aquí té molt a veure totes les segones residències que hi ha a la Costa Brava, que només s'ocupen un mes i mig i per mi, evidentment, parlant de sostenibilitat, és el menys sostenible del món. És més sostenible un hotel ben gestionat, en el qual hi ha una rotació de gent, genera llocs de treball, etc, 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 que un apartament obert un mes, tres setmanes i la resta l'any tancat. Vale? Bueno, una vegada dit això, és una mica, no, aquesta quotidianitat que he viscut i és veritat que això, no, aquesta alta concentració, com li diuen, sí, per dir-ho d'una manera, no, de certs espais de la costa, clar, per mi és molt diferent el problema i la gent que viu a la costa, que també es queixa d'aquest turisme, però és un turisme que ha creat perquè pel seu interès. ¿Vale? És diferent d'una ciutat, si tu vas a Barcelona o Girona, que és un barri que és afectat pel turisme, que en principi no vivia del turisme ni viu del turisme i es veu envaït de visitants. ¿Vale? Llavors, la gestió de tot això és molt diferent. Llavors, la part aquesta de la costa jo crec que s'ha de gestionar també d'una altra manera, perquè bé, les persones que viuen allà i que en aquests municipis, alguns han aconseguit que realment quasi arriben autopistes fins a aquest municipi. O sigui, anem a proporcionar que hi arribi més gent, no? El missatge és aquest. Si no vols que arribi gent, no sé si cal anar ampliant carrils de les, de les autopistes, de les autovies, perdoneu, no? I bueno, com això també altres coses. No sé, què més us volia explicar en relació a la vida quotidiana? Jo crec que una mica queda amb el que acabo de dir, no? Jo crec que les experiències, aquest comportament, tot això que les persones que hem viscut a la costa o hem viscut prop de la costa ens ha influenciat també d'alguna manera. Això forma part també del nostre patrimoni i és el que dius tu, que aquest patrimoni immaterial no queda reflectit enlloc. Es va fer un museu del turisme a Calella i... Bueno, doncs ja no hi és, no? No funciona. La veritat no sé últimament, però jo crec que no hi és. Llavors allò que deies de fer un museu del turisme, sí, però segurament ha de ser un altre enfocament d'aquest museu, no? Però vull dir, és interessant també l'aspecte. I passant al dret a la ciutat, jo que no sóc antropòloga ni res, evidentment, puc mirar el senyor Google i posar dret a la ciutat a veure què entro i dic, mira, jo el que per mi dret a la ciutat, sense buscar a Google ni voler saber més, per mi és un gran vincle del dret a la ciutadania, vale? El dret de la persona resident. Per això, quan vam fer la declaració aquesta de Barcelona a través de Nextur, Nextur és una xarxa europea de regions que treballen pel turisme sostenible i de qualitat, Una mica el que volíem posar a la base de la problemàtica que estem vivint en regions com Catalunya és el mateix que està passant a València, és el mateix que està passant a Andalusia, és el mateix que està passant al Vèneto, el mateix que està passant en altres zones d'Europa. Vale? I una mica era posar sobre la taula i parlar. Jo sé que és de l'administració, però són passos importants. També des de l'Agència Catalana de Turisme, en aquell moment, l'any 2012, vam impulsar l'RTD7, que era un congrés de turisme responsable, que diguem-ho, ho portava el Harold Goodwin. La gent se'n reia quan vam organitzar això. Bé, uns quants voluntaris, a més que el tema de tot aquest tema del turisme responsable, la ciutat, el lloc, no, els drets del visitant, però els drets també del resident, etc, etc, movíem tot això. Quan vam proposar fer aquest congrés de turisme responsable, es deien què? Ha, ha. No, vull dir, no creien en aquest concepte. En canvi, ara tothom parla de sostenibilitat, de turisme responsable, etc, etc. Llavors, això també cal tenir, que hi ha hagut... El bo és que aquest, o sigui, hi ha hagut una evolució, en el bon sentit. Sí que deia la Carolina, que no sé si hi és, deia que la Carolina que són els joves, però jo, que sóc de la generació Z, jo també hi sóc. Vale? Amb tots aquests canvis que comporten de pensament, de comportament, de compromís i de respecte amb el territori i amb les persones, perquè parlem de turisme i parlem de turistes i tots som turistes, tots viatgem, tots som persones, és que els turistes és persones, vull dir, no hi ha, no, amb això no hi ha més. Llavors jo crec que necessitem tots tenir aquest missatge bidireccional, que seria com el turisme responsable, per dir una manera, que és el respecte de qui viatja, però respecte també del resident, del d'aquí. Llavors, aquesta dualitat configura un espai de convivència que és millor que el que es dona en algunes situacions que, bueno, sabeu, actualment passen en algunes destinacions. I per part meva, en trets generals, volia entrar, clar, és que abans s'ha parlat en Jaume Marín, ja ha tret el tema del pla de màrqueting, les 4Ds, sí, és veritat, la diversificació, la desestacionalització, l'augment de la despesa, tot això és la creació d'aquests nous productes turístics per anar cap al rere país. Dius, ai, diu, no, el rere país que no vingui. Bueno, el rere país és una mica més enrere, vale? Però com crees aquests fluxos turistes, com crees aquests fluxes de desconcentrar on hi ha una gran concentració de turistes cap a l'interior, és un gran repte, o sigui, la persona, tu no la pots dirigir, la persona decideix on va. Llavors, bueno, és una miqueta, volia posar sobre la taula. I em sembla per part meva més o menys, si no hi ha res més.
Bé, potser ens fa falta també un exercici de reflexivitat als habitants de la Costa Brava, de, no, pensar en clau de societat turística, no turistitzada, sinó turística. Som habitants d'un context que hem creat el turista, no, d'alguna manera, el context turístic, potser amb això, no, aquesta proposta que havies fet de museïtzar la idea o l'intangible del turisme.
No, però és una mica naïf, eh? Pensar que un museu serveix d'alguna cosa, però jo encara m'ho crec, i penso que els museus o una de les funcions bàsiques, primordials del museu, és fer de mirall, tant de la zona on està ubicat el museu com de la condició humana sencera, és igual l'escala on ho posem, no? I aprofitant que teníem que tenim una xarxa de museus de la Costa Brava, si l'objecte museïtzat és el turisme, ajudarà a pensar o ajudaria a pensar una mica a tothom, a l'hoteler, a l'empresari, però al turista que entra al museu també. Uh-huh. Per això van dir que no, aquest tipus d'exposició, perquè era congelar una imatge congelada de, com he dit, de 100 anys, però 100 anys es poden congelar en una vitrina a partir de 4 objectes, o 5, uh-huh. Això és la museografia. Aquesta imatge no agradava a ningú, ni als directors i directores de museus, ni als visitants potencials locals, ni els visitants estrangers. Aquests potser serien els que més gratificats quedarien, i ara explicaré un petit secret. La idea de museïtzar el turisme ni és meva ni és nova. El Quebrant-Li de París va dedicar una exposició a tota la mitografia que hi ha al voltant de les Contiki, de les illes de Papua, de Nova Guinea, etc., i d'aquests bars tropicals, aquestes calaveres per veure, tot això és turisme. I a l'entrada hi havia una vitrina amb una reproducció a tamany real d'un turista, amb la seva càmera, les seves xancletes i la seva gorra. Era fabulós, era intel·ligentíssim des d'un punt de vista museogràfic. portes la proposta a la Junta de Museus de la Costa Brava i el no va ser rotund, perquè es pensaven que anàvem, com a comissaris, a enfotre'ns en el turisme. No, 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 anàvem a congelar una imatge que servís, repeteixo, amb les caricatures que ha presentat la doctora Naix, amb les fotografies antigues i noves que has presentat tu, de dir, venim d'aquí, som aquí i d'aquí no sortirem. Doncs asseiem-nos. I qui diu un museu es pot fer la Biblioteca Provincial. El Museu del Turisme s'ha aturat perquè la Generalitat hi havia d'injectar 1,5 milions d'euros que no han arribat amb la crisi, però la idea del Museu del Turisme és una gran idea i com sempre és una idea privada, no? Igual que el Museu del Videojoc, és igual. Què es pot fer? Jo sobretot, i això ho has dit tu Carolina, la cogestió i la corresponsabilització de tots i totes, no només esperar que l'administració faci miracles on no en pot fer, no esperar que l'hoteler i el fill de l'hoteler i el net de l'hoteler de cop i volta no vulgui obrir l'hotel, això no passarà, en voldrà fer més, però no renyar-nos ningú a ningú. No es tracta d'anar a renyar. De vegades els ecologistes tenim aquesta empremta moral d'anar a renyar a tothom, que l'únic que vol és fer diners. I l'ecologista arriba a la reunió amb un Cayenne o amb un Audi Q7, que dius, home, vostè ha de venir a mi a donar-me lliçons sobre què és, etc. No? I després, un altre aspecte importantíssim, i això sí que és a nivell administratiu, es pot resumir amb un lema que cap amb una samarreta, que és municipalisme o barbària. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, l'Ajuntament del meu poble, l'Ajuntament de Begur, ha de poder parar els 8 projectes que hi ha en marxa. Els ha de poder parar, no ha d'esperar a la moratòria no de la Generalitat o de la Diputació o de les vegueries o de l'Estat o d'Europa. L'Ajuntament de Begur ha de poder posar un fre i després que comencin les al·legacions que facin falta, però ha de poder frenar, perquè mentre espera que arribi l'estop oficial al port esportiu de Begur, a les 5 urbanitzacions que hi ha en marxa, a l'ampliació del clavegram, a l'ampliació del Port Vell, a l'ampliació dels 4 camins de ronda, mentre l'Ajuntament està esperant que això es pugui aturar, això s'està fent. Aquí jo no sé qui té la vareta, però em sembla que puc assegurar o puc posar la mà al foc que el 90% de begurencs i begurenques hi estarien d'acord amb això.
Bueno, ahora que ya he hablado de lo mío, ahora voy a hablar de lo que habéis dicho los demás. No, a mí me gustaría, puede ser porque yo tengo una mentalidad moderna, en el sentido de que me atengo a estructuras de pensamiento y cosas así, pero a mí voy a poner aquí sobre la mesa, para que lo debatamos un poco entre todos, un poco de crítica sobre tres conceptos que han salido aquí, o tres expresiones, que creo que muchas veces responden a posicionamientos ideológicos que han sido aceptados más que a cuestiones realmente, propias para hacer un análisis interesante y complejo de la situación. El primero es todos somos turistas. A mí esto de todos somos turistas, esto es como si todos fuéramos responsables en igual proporción, que al final es como decir, no hay nadie responsable. Es decir, yo no creo que todos seamos turistas en el sentido, vamos a entre todos, además apelando a cierta responsabilidad individual, podamos en el mismo nivel y a la misma, digamos, si queréis verlo así, capacidad de intervención, responsabilizarnos sobre lo que está pasando con algunos de los efectos del turismo. Sinceramente, no. Eso es mi posición moderna, ¿eh? O sea que soy un clásico. A mí esto, por ejemplo, de lo que tú has dicho, de municipalismo y barbarie, me parece que va por ahí. Es decir, es el ayuntamiento, en este caso, como representante de los votantes, si quieres verlo así, el que tiene la capacidad de decirle a los que van a intervenir en el territorio, que son empresarios, no. No, y en este sentido, no somos todos igual de responsables. Es decir, los empresarios que están interviniendo en el territorio, que quieren hacer de su capa un sayo con el suelo de Begur, son más responsables que nosotros, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es el derecho a viajar. Yo tampoco creo que exista una cosa que se llame el derecho a viajar. De hecho, existe el derecho al ocio, al descanso, cada vez menos, porque ya sabemos que, voy a decir que soy un moderno, lo siento, perdonadme, pero a mí todo esto de la posmodernidad me ha cogido muy tarde, incluso teniendo solamente 45 años. Pero los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice tener derecho al ocio y al descanso. Cada vez menos porque, digamos, el marco en el que nos movemos ya no es el mismo que creó esa declaración, ¿no? Si queréis verlo así, una sociedad más fordista, estructurada, etcétera, y la gente ya no tiene ni descanso. Trabaja 12, 14 horas, no tiene, como ayer salía una noticia, ¿no? Los millennials no ahorran para su jubilación. Claro, ¿cómo van a poder ahorrar si no tienen dinero para ni siquiera emanciparse de sus propias casas, ¿no? Es decir, no hay un derecho a viajar, existe un derecho al descanso. Viajar es lo que ocurre cuando, digamos, si queréis verlo así, la sociedad de mercado se mete ahí y dice, pues ahora que estáis descansando os voy a llevar a otro lado, para que descansáis no aquí, sino, no sé, en Papúa Nueva Guinea o donde queráis. Los suecos, que son tan listos, aparte de venir aquí durante el franquismo, han introducido esto de la vergüenza a viajar, ¿no? Que también vuelve a hacer referencia a la cuestión individual, pero que, bueno, es un punto de partida en el sentido. No es que si decimos no podemos viajar o si internalizamos, ¿no es a la compañera de ecologista? Internalizamos los costos, pues solamente podrán bajar los ricos. A lo mejor puede viajar todo el mundo, pero solamente un número limitado de veces, ¿no? En Alemania se estaba hablando de 3 o 5 al año y de introducir incluso pautas de mercado. Bueno, a mí eso no me gusta mucho, pero estoy abierto a debatirlo. Pero no tenemos derecho a viajar, tenemos derecho a descansar. Lo de viajar ya es otra cosa. Y esto un poco vinculado a otro tercer término, que es el del turismo responsable. El turismo responsable es volver a un poco a lo mismo, es decir, a ver, tú eres responsable del turismo. O sea, lo dejas sobre mí. Claro, aquí la gente lo que hace es un poco, nosotros que no tenemos esta conciencia de la ética protestante, es decir, pues yo ya, no se va a enterar nadie, yo viajo. No, no, a ver, el turismo responsable vuelve a ser otra vez una especie como de estructura, superestructura ideológica en este sentido, que descarga la responsabilidad sobre los propios turistas en gran cantidad de medida, porque los actores principales, si son los que se lucran y que tienen la capacidad y muchas veces el volante de la situación, son los intereses materiales de la cuestión. Y esto, cuando se habla de turismo responsable, parece que no se habla de ellos, se habla de otra gente, ¿no? Entonces, a mí turismo responsable me parece aún más oximorónico que turismo sostenible. Es decir, el turismo no es ni responsable ni sostenible. El turismo es un fenómeno que pertenece a la esfera de lo social, que en cierta medida, como decía Antonio, es uno de los nombres del poder. Y el poder no está en nombre de, no está repartido a partes iguales. El poder está, todos sabemos dónde está, ¿no? Entonces, bueno, solamente decir esto para un poco animar el debate y reconocer también aquí a la Adrià, ahora que ha dicho lo de la exposición del que me he acordado justo esta mañana cuando veníamos a aparcar coche y ha aparecido el burro y digo, coño, esto sí que es una resignificación de lo auténtico, ¿no? ¿Qué es lo auténtico? Lo auténtico de Girona son los turistas, son expats de Lannister, que ahora hay, ¿no? Aprovechando la cuestión del Spes de Monja, o son los burros, o es el turismo. El turismo también es auténtico. Y lo que no me acordaba es que tú eras el de la exposición esta del Museo de Etnográfica y de Montjuïc, que lleva años y que me parece muy bien y que verdaderamente pone sobre la mesa el hecho de qué es la Barcelona o qué Barcelona se encontramos, ¿no? Bueno, solamente era eso, gracias.
Sí, anem passats de temps i d'espai, com hem de fet des de que hem començat, però estaria molt bé que aquest públic resistent doncs poguéssim dialogar una mica, no sé si... sí, sisplau. No tenim micros, però feu...
El malestar cultural i social i el malestar general, diguem-ho així, que moltes vegades perd oli per la vàlvula de la identitat, sempre s'expressa per allà mateix,
És aquesta cosa que he dit al principi del doble vincle amb el turisme. I el doble vincle és molt fotut per la persona, perquè et diu que facis A i B alhora, però A i B són incompatibles. Et diu que no et lucris amb el turisme, que preservis el paisatge, que no viatgis, que et portis bé, que no beguis ampolles d'aigua, que no sé què, et diu això, i al mateix temps això és el que et dona de menjar. I dius, i això és la teoria del doble vincle, se'n diu, crea éssers en un malestar gairebé cronificat, que és el que passa, com hem començat abans, vida quotidiana i turisme, què implica o què passa, no? Amb la gent de Caldes, però amb la gent de Begur, el mateix. Jo estic amb ella, ella té raó, clar que teníem ganes que arribés al turisme, no només perquè treballant 15 dies et compraves un cotxe, sinó perquè realment venien béns frescos i nous de tot arreu, no cal ser fill de l'època franquista ni de les sueques, això ens ha passat a nosaltres i passen els nanos d'ara de Begur, els nois i noies de Begur, i passa exactament el mateix. És més, una cosa que trobo bastant interessant, ja no passa amb les sueques o amb el japonès o amb el saudita, sí que és veritat que et mires aquests espècimens una mica amb un interès entomològic o etològic gairebé, no? Ara venen saudites, és una cosa estranya, o els russos, que són nous, però és que passa amb la gent de Barcelona. Nois i noies begurenques del segle XXI, de l'any 2019, encara passen per aquesta mena de ritus de pas, que és primer any que surts, primer any que vas a la discoteca, o primer any que ets autònoma, no? Amb els teus diners, o que treballes, i et passa amb gent de Barcelona, que dius, oh, quina gent més exòtica. Per tant, doble vincle. Aquesta mateixa gent exòtica, aquests aires de modernor, aquest omplir la caixa registradora cada estiu, aquest fer, facis el que facis, si ets de Begur, fas diners. Qualsevol expressió cultural, gastronòmica, la festa dels indians, és igual, tot porta diners. Aquest doble vincle fa que després tu mateix estiguis en contra d'això. I d'aquí no sortim, fins que no arribem a taules de cogestió, de responsabilització, evidentment amb gradualitat. No és el mateix un empresari que un pobre desgraciat que lloga els baixos de casa seva per fer calerons, o que fa Airbnb, és igual. I sobretot, ho repetiré tantes vegades com calgui, i no renyant-nos, no començant amb un punt de partida de reny, de veure qui és més dolent o a veure qui és més bo. Abans ho hem parlat a fora, jo t'he dit, ei, això no anirà de bons i dolents, algú que ve en nom de turisme no té la culpa de res, tampoc. Vale? Perdó,
Sí. Jo per al·lusió. En José. No, jo crec, o potser no m'he expressat del tot bé, però crec que qui treballem també en el sector turístic, o tan sols com a persona, jo tinc un compromís i una responsabilitat amb els actes, evidentment, que faig. Viatjar pot ser un acte també, com pot ser si jo decideixo si vull prendre l'aigua amb una ampolla de plàstic o no, jo decideixo. Llavors, jo decideixo si faig aquest viatge, si agafo un avió o no agafo un avió. Llavors, aquesta responsabilitat és de cadascú, no és passar la culpa, és sinó ser conscient. ¿Vale? Jo crec que és una consciència que hem de tenir quan prenem aquestes decisions entorn d'un viatge o entorn d'un turista quan va en els llocs, i també no només del turista, però és la persona que també rep en aquell turista o aquell visitant. Pot ser un allotjament, un hotel, i el mateix, l'hotel sabrà, o el restaurant, si està servint productes de proximitat o li serveix productes que venen de Xina. Saps què vull dir? Que és, jo crec que és un compromís general. Aquest moviment que hi ha de la Greta i tot el que està passant, estan entrant ells ja en un altre realment paradigma. Ells sí que el tema de viatjar ho tenen clar, fins i tot tenen un hashtag en què animen a que la gent no viatgi amb avió i que es mogui per Europa amb tren i si ha d'anar on sigui i tal. I aquest moviment hi és, i a nosaltres ens sembla llunyà, però és que no és llunyà, és que serà la realitat, és que d'aquí 10 anys ho veurem, que tota aquesta gent ha deixat més de viatjar. Potser aquí tindrem molts més turistes que vindran lamentablement amb més avions d'Àsia i altres països, i no s'hi cabrà, que estarà, realment hi haurà molt de tràfic, com ha dit en Jaume Marín abans, no? Vull dir que hi haurà un creixement exponencial molt important del turisme, però potser serà per aquestes vies, no per altres vies. Llavors, bueno, només tinguem un compte.
Em sembla que volies comentar alguna cosa.
No tanquem, no?
i obrir el valor de tots els turistes, perquè el que estem fent és que és un valor que existeix en les igualtats, que és un valor essencial. Dit això, jo, com a llibertec, és interessant, i això li va canviar el que comentava el dia, i fer el que s'ha dit, és el fet aquest de fins a quin punt, jo com a habitant d'un territori que no pot ser entès a la ciència del turisme, i que a més és molt interessant dintre del turisme, i dret a aquest territori. No? Perquè, més enllà d'aquesta museumització, del turisme, que en el fons el que vol dir és que, sisplau, el turisme ha deixat d'analitzar, deixat que parli de tu, no només des del management estat, de parlar de tu des d'altres conceptes també, no? Fins a aquest punt, jo com a jurat tindré a dret, tindré a produir dret,
bé, doncs, si em permeteu, perquè realment és molt tard i estem cansats i tot plegat, voldria fer tres coses. Una, no sé si el vicerrector que tenim aquí, que és ganxó, turistòleg, té ganes de dir alguna cosa, però segur que n'ha pensat 10.000 perquè va revolucionat i per tant el volia convidar i li agraeixo doncs, estar aquí. La segona cosa que volia fer, Adrià, perdona, perquè una petita esmena sí que hi ha una exposició, de no un museu, una petita exposició de turisme que s'ha fet recentment, col·lega del Departament d'Història i Història de l'Art, en Joaquim Maria Puigvert, Sant Feliu de Guíxols, sobre els inicis del turisme a la Costa Brava, balnearis, estiueig, una petita exposició bonica.
És veritat, tens sí. Tota la raó. És
el, I volia mencionar-la.
És un dels, perdó, sí. És veritat, és que tens raó i a més, de tots aquests museus, diria, que és gràcies a la conservadora, que és molt, molt espavilada, que és dels pocs que ha tingut cura d'anar arrambant una mica de fons. Que ja tornem a allò de, no, és que això no té valor. Home, el cartell que deia el Sergi, des d'un punt de vista etnogràfic, té molt de valor. I hi ha pocs museus amb aquesta sensibilitat, però en canvi Sant Feliu, poder, perquè també és museu d'història, i no és tan monotemàtic, no? Dedicat als metges rurals, al suro, i un fons de turisme no gens menys probable, però tens raó.
Sí, volia mencionar-ho. I si us sembla, doncs, per concloure, Sergi, per acabar, havíem dit doncs, que tancàvem la sessió amb un agraïment especialment als ponents, als que venien veniu de lluny, els que sou més de prop, els que sou aquí, les persones doncs, que voluntàriament heu decidit assistir amb ganes d'interrogar-vos, doncs, d'aprendre, d'intercanviar. Creiem doncs, que ha estat un col·loqui interessant, intentàvem barrejar espai, societat, Costa Brava, en aquest marc, turisme, i suposo que ens n'hem sortit, almenys si ho hem passat bé, ens n'hem sortit, que era l'objectiu. De debò, gràcies a l'Institut Català d'Antropologia, qui és doncs, qui ens ha facilitat això, Facultat de Turisme i Insetur, que han posat doncs, tot el possible per poder-ho acollir aquí. I bé, si us sembla, tanquem, i gràcies i bon retorn a casa als que veniu de més lluny. Ja està.